Bon dia, són les 8.
La caravana, amb Joan Trias.
Ahir a la nit saltava la notícia. Moria Marta Ferrussola a casa seva per una pneumònia i acompanyada de qui sempre ho va estar, de Jordi Pujol. I en Ferrussola no marxa la dona de qui va ser el president Pujol, o no només. Marxa una dona de caràcter i una forma de fer política. Segurament tan lloada com menyspreada, la figura de Ferrussola ha estat controvertida, de llums i ombres, com la mateixa figura de Pujol, de fet. I és que la seva figura ni es va mantenir al marge ni segurament mai ho va voler, exercint un paper de primera dama que ni tan sols existia. La Ferrussola, com li deia tothom quan en parlava, era la catalanoburgesa, la dreta conservadora, ferma en conviccions i contradiccions, perquè Marta Ferrussola era també les tresines, la compostura i el posat, la impertinència educada, la valentia de fundar una empresa amb Núria Claverol quan poques dones eren empresàries fins i tot per remodelar la gespa d'un escenari com el del Camp Nou. Era la modernor i el classicisme classista, marcat per declaracions polèmiques sobre els migrants o l'homosexualitat. Al final de la seva etapa, com la de Jordi Pujol, va estar marcat, però sobretot tacat per la deixa de l'avi Florenci i els comtes Andorra, on el seu nom hi sortia sovint. La causa contra ella, però, es va acabar arxivant a conseqüència del diagnòstic i evolució d'un Alzheimer cap al 2018. Una causa, per cert, que segueix oberta per la resta de la família Pujol. Sigui com sigui, una de les seves darreres aparicions va ser precisament en la Comissió d'Investigació al Parlament de Catalunya, on va deixar anar frases lapidàries com «No en tenim ni cinc» o «Catalunya no s'ho mereix, això». I segurament, malgrat tot, la construcció d'aquest país no s'entengui sense figures com la seva. Són les 8 i gairebé 2 minuts repassem els principals titulars d'aquest dimarts 9 de juliol.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Júlia Julve, bon dia.
Bon dia, Joan.
Com dèiem ara, ha mort Marta Ferrussola als 89 anys, mare i esposa del president Jordi Pujol i primera dama de Catalunya durant 23 anys.
Sí, feia 6 anys que patia Alzheimer i 4 de l'última aparició pública. Catòlica i conservadora, va ser una figura molt influent durant la presència de Jordi Pujol i, de fet, sempre el va acompanyar a la seva trajectòria política. Ferrussola, mort a Caralps, al Ripollès, on la família tenia casa.
I també us expliquem que aquest matí la Conferència Episcopal Espanyola reuneix una assemblea plenària extraordinària per a aprovar el pla de reparació integral a les víctimes d'abusos en el si de l'Església.
I amb aquest pla, l'organisme busca la reparació integral a les víctimes d'abusos sexuals que no s'hagin resolt per la via judicial, sobretot quan l'abusador ha mort o hi ha prescripció.
El jutge Manuel García Castellón arxiva la causa de Tsunami Democràtic per terrorisme després que l'Audiència Nacional hagi invalidat les seves diligències.
Un arxivament que beneficia les 10 persones investigades, entre les quals hi ha la secretària general d'Esquerra, Marta Rovira. Els republicans confien que el Tribunal el Suprem segueixi la decisió del jutge de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, i arxivi, per tant, també la causa contra Rubén Wagensberg i Carles Puigdemont, investigats per l'alt tribunal en el marc del cas Tsunami pel fet que són aforats.
I l'Audiència de Barcelona ha condemnat a 35 anys de presó el violador d'Igualada.
Els magistrats consideren que l'home va torturar i humiliar la víctima. El tribunal l'ha condemnat per agressió sexual, intent d'assassinat, en considerar que la va deixar despullada i semiinconscient en un carreró perquè morís.
I en plana esportiva, Xavi Toscano, bon dia.
Què tal, bon dia.
Espanya busca avui jugar la seva cinquena final d'Eurocopa.
A les 9 de la nit s'enfronta la selecció francesa amb l'objectiu de ser a la final i aconseguir el que seria el seu quart títol d'Eurocopa. Al llarg de la història, Espanya ha arribat a 4 finals, només n'ha perdut una, que va ser precisament contra França l'any 84.
I a la Lliga, Hansi Flick comença a preparar la nova temporada del Barça.
Els blaugranes tornen demà a la feina, però el nou tècnic ja va ser ahir a la Ciutat Esportiva per preparar el pla d'entrenaments. El Barça s'entrenarà demà i dijous en una única sessió i a partir de divendres faran 2 entrenaments per dia.
Judit Vallès, bon dia.
Bon dia.
Què ens explicaràs avui a la cara B?
Avui a la cara B explicarem que el talc és probablement cancerigen segons un estudi de l'OMS. Després parlarem de les dades que han sortit i que indiquen un rècord de multes a comerços que vulneren els drets lingüístics. I per acabar parlarem de Sum 41 i del concert que faran al Palau Sant Jordi al novembre per acomiadar-se dels escenaris.
De seguida us ho expliquem tot plegat, 4 minuts i mig que passen de les 8 del matí. Abans, però, temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
I I a aquesta hora que saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Comencem la jornada d'avui ja amb temperatures per damunt dels 20 graus a molts punts de la costa i també alguns punts de l'interior, i és que avui tindrem en alguns punts de Catalunya una jornada de les més càlides del que portem d'estiu, però les temperatures pujaran demà, pujaran dijous i encara pujaran una mica més de cara a divendres, que serà un dels dies més calorosos del present estiu. De cara al cap de setmana, per sort, baixen les temperatures, es normalitzen i augmentarà, això sí, una miqueta més la nuvolositat. De moment, també, aquesta pujada de les temperatures no ens portarà tampoc precipitacions. Per tant, avui hem de parlar de sol durant tot el dia. A la tarda creixeran núvols a les comarques del Pirineu, molt poc importants, que no donaran precipitacions, i el mateix també de cara a les properes tardes. A més, a la costa augmentarà la humitat i això farà que la sensació d'aixafogor sigui encara més marcada. Fins i tot ja, avui no, però de cara als propers dies, a molts punts de la costa arribarem a sobrepassar els 30 graus i podem arribar a valors de 36-37 graus de cara a dijous i divendres en alguns punts a les comarques del Pla de Lleida.
Gràcies, Jordi. Hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes. És per això que anem cap al RAC, com sempre. Carla Buigas, molt bon dia.
Bon dia. Complicacions a l'entrada de Barcelona per la Trinitat per un accident a la C-58 que talla un carril i provoca 4 quilòmetres de retenció des de Montcada. Una incidència que afecta també la C-33 en el seu enllaç, i encara a la C-58 també hi ha afluència a Ripollet a la sortida de la capital catalana cap a Sabadell i al tram de Sant Quirze. També hi ha complicacions al Baix Llobregat. S'acumulen 6 quilòmetres a la P-23 del Papiol a Molins per una possible incidència, i a la 2 i a l'Antitud als trams de Pallejà i Sant Feliu en direcció a Barcelona. A la P7 la retenció s'acumula a la Roca, de la Roca Montmeló cap al sud, també a Barberà i al Papiol cap al sud, i a la Ronda són 6 quilòmetres de retencions a la Ronda de Dalt, de Nou Barris a Vallcarca cap a Llobregat, també en sentit contrari, i a 2 quilòmetres d'intensitat, i a la Ronda Litoral s'acumulen 6 quilòmetres cap al sud des del Nus del Besòs, com també afluència al tram de Montjuïc i al Bon Pastor en direcció al Nus de la Trinitat. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies, Carla. Rafa Sanauja, hola, hola.
Hola, hola, bon dia.
Què tal, com estem?
Bueno, bé, bé, bé. I ara són les... Avui ens hem avançat uns segons.
Vols que ens esperem?
No, 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 ja està, ja hem arribat a les 7, ja estic tranquil.
Vale.
Bé, bé, una mica de son, eh? No t'enganyaré. Però bé, motivat perquè podem alcançar Espanya, pot alcançar la seva cinquena final, com s'ha explicat Toscano.
Estàs rejuejant?
Sí, bueno, és que clar, és que és tot, totes són motivacions, el futbol i l'article de demà de Rajoy.
Sempre, sempre.
Et porto a la fase del dia una part del d'ahir, no?, del de dissabte, que és meravellosa.
Ai, Déu meu.
En fi.
A qui li donem el bon dia avui, va?
Doncs mira, amb l'àmbit futbolístic ha tornat el nostre president. Bon dia, Jan Laporta. I ara Laporta, president. Joan Laporta va parlar ahir per Catalunya Ràdio i va augurar bones notícies per a l'economia del club blaugrana. Molt bé, contents, pagadíssims. Laporta va confirmar que el club està treballant per confirmar la recuperació econòmica amb unes operacions que s'han gestionat darrerament i que aviat podran presentar. No se saben? Crec que té a veure molt amb Spotify i Camp Nou. El Barça assoliria així una normalitat en el fair play que permetria enfortir el primer equip, arribar a aquesta norma per fi de l'1x1 i poder fitxar prèvies vendes, evidentment. Però, sobretot, molta il·lusió perquè sobre el possible fitxatge de Nico Williams, el president del Barça va demanar deixar treballar els qui tenen aquesta responsabilitat, però el que sí que va confirmar és que el club ha recuperat el pes esportiu i que en aquest sentit també vol donar bones notícies. Per tant, va dir que es pot aspirar econòmicament a fitxar Nico Williams.
Ep.
Ara com ara, de moment, es podria assolir aquest fitxatge. De moment són Deco i Hansi Flick els qui tenen aquesta responsabilitat, però el president afirma que el club podria fer front a un fitxatge d'aquest nivell. Per tant, escolta, no sé per què dubtem, no? Perquè normalment la seva paraula, veritat, no canvia.
Si diu alguna cosa,
bueno, això
normalment va.
Queda. Això queda, ja ho signem i no es belluga de res.
Ai, no.
Laporta, si alguna cosa té...
És paraula.
És paraula. Ell diu una cosa...
És boca, però...
I ja sé que es pot fitxar, ja està.
Vitamines,
No dubteu.
No, no, mai. Aquí li donem vitamines, va.
Doncs mira, bueno, no sé si canviem de terç, perquè parlem de la bona cuina, vitamines per als amants de la bona cuina, com pot ser perfectament, ja la porta, perquè resulta, Joan, que ens estan donant plats precuinats i nosaltres sense saber-ho.
De primero sopa de segundo patata con... De potre fruta del tiempo, pan gaseosa, vino peleón, como la mili de primero sopa.
Vull llegir-ho l'altre dia, això, eh?
Bueno, és increïble.
Sí, és,
ara ho explicarem.
És peluznante.
No sé si és peluznante, perquè al final, si no s'estem adonant, sí, és que igual la qualitat està bé.
No, clar, la qualitat és bona, però...
Bueno, ja sabem que el menjar preparat va a més, ho veiem als mercats i als supermercats i ho corroboren les xifres de venda i consum. És una realitat innegable, cada cop es cuina menys a casa. La qüestió és que anem als restaurants perquè, precisament, a les cases es cuina menys i volem que ens serveixin els que fan ells, no? Menjar de restaurant ben preparat. I no és l'única raó, per això, doncs, donem per fet que ho preparen ells. Però molt més sovint del que, del que sabem, la restauració també s'aprofita de la gran oferta de preelaborats en diferents estadis, la quarta i cinquena gamma, es diu. Des d'un sofregit o una ceba caramelitzada a un guisat dels que fan amb xup-xup i paciència pot estar precuinat. Parlem sobretot d'un segment de restauració en la franja mitjana i baixa, eh? L'alta cuina ja donem per fet que això no ho fan. La causa, que els hi surt a compte.
T'imagines anar al... Bueno, el bulli ja no existeix, però...
És que surt a compte. És a dir, jo a casa, que miro molt la pela, com és normal, perquè si no s'ho podrem subsistir, al final fas números i molts cops dius, em va més o menys igual agafar el menjar preparat que fer-lo jo a casa. Vale, no és, o sigui, depèn del que facis. Però hi ha coses... No estàs d'acord, Xavi Aguilar? Sí, home, sí. Una, de vegades sí. No tot, però de vegades...
És que passa que els macarrons que sí. De la iaia...
Bueno, escolta, clar, però això ja no ho fan. Ja no hi ha iaies que facin macarrons.
La meva.
Bueno, va, tens molta sort.
100 anys, eh?
100 anys i fa macarrons.
I fa macarrons encara.
Doncs ets un privilegiat. I és més, ja te digues en fer-nos-los provar.
Sempre dic que la segona reina d'Anglaterra és la meva iaia.
Val, doncs mira, doncs tens tranquil·litat, llavors, que durarà la cosa. Per tant, el que passa al restaurant és aquesta preparació prèvia, no? Perquè al final sí que és sospitosa tanta pota de pop, no? Sempre tothom té pota de pop. Doncs, per exemple, i si voleu un exemple més sofisticat...
Hi ha més potes que pops, pot ser?
És que, clar, ja dic, és que pota de pop n'hi ha a tot arreu, no? Allò amb el parmentier.
Quan tens raó, tens raó.
No, és que és veritat.
Parmentier és... Jo no vull desmitificar res, però és puré de patata.
Sí, és puré de patata, bàsicament. Li posa una mica de julivert, dona com un toc especial i ja està. Sí, i si voleu més exemples, la carn a baixa temperatura, home, que necessiten un forn adequat, sí, moltes vegades la trobem també a tot arreu. El carpaccio de gambes, la capipota, mandonguilles guisades de mil maneres, canelons, fricandó, crestes d'origen original, tipus guiozas, les guiozas. Hi ha guiozas a tot arreu, també.
Pau.
En fi, la qüestió que sí, que molts cops ho publiquen diferents mitjans, ens estan donat gat pel llebre, i que pot estar molt bo, eh? Però que ens ho diguin.
Gat pel llebre, eh?
Xouen, bueno, precuinat.
Uau.
A Vietnam ho fan molt. La cuina vietnamita va d'això. En fi. Ai,
aquí no li arrenca el cotxe.
Doncs mira, ara anem cap a Eivissa perquè allà hem tingut a la deriva un ferri amb 400 passatgers.
Cada cop que escolto aquesta sintonia, sí, no puc evitar
veure
l'entradeta de senyors
amb cambrers
creuant els braços.
Sí.
Saps el que vull dir?
Cambrers que portaven, sí, una xaqueteta molt curta.
Molt.
Molt curteta. Però els hi quedava bé. Bueno, un ferri que cobria, t'explico, el trajecte entre València i Palma amb 411 persones a bord, 350 passatgers i 51 tripulants, va quedar a la deriva. Això va ser ahir, després que a les 2:30 de la matinada del dilluns hi hagués un incendi a la zona de màquines. No va passar res, eh? L'equip de bombers del vaixell i el personal de la naviliera van poder apagar aquest foc abans que arribés a la zona dels passatgers i que, sense que hi hagués danys personals, en les tasques d'extinció també hi van col·laborar els bombers de la Generalitat, que es van desplaçar fins al vaixell amb helicòpter, eh? Tot molt espectacular. I els passatgers, els 350 passatgers que portava el vaixell, es van traslladar a altres embarcacions per portar-les fins a València, on van començar a arribar passades les 8 del vespre. La qüestió, que va quedar a la deriva, el vaixell allà fins que el van controlar, ja està controlat, evidentment. I mira, un trajecte mogut sembla ser, però sense lamentar danys personals, que és lo important.
Sempre.
En fi. Ai, Joan.
Digue'm.
Mira, ara parlàvem dels precuinats i els restaurants.
Sí.
Avui et porto per rematar el bon dia al més gran d'entre els grans, el gran Ferran Adrià, que sí que dignifica la cuina i no fa res precuinat, Ferran Adrià.
Correcte.
Correcte. I a més, increïblement, en aquest tall on parla d'ell mateix, se li entén tot.
Hola, soy Ferran Adrià, cocinero. Soy el mejor chef del mundo. Yo soy una persona que no puede dejar de tener ideas geniales, aunque quiera. A mí me se sale talento por los poros. O sea, estoy todo el rato creando. O sea, soy un torbellino. Estoy renovando la cocina a base de chorradas como pianos.
La caravana, l'informatiu.
Un quart de nou del matí i avui comencem aquest informatiu explicant-vos que ha mort Marta Ferrusola als 89 anys, esposa de l'expresident Jordi Pujol i primera dama de Catalunya durant més de dues dècades. Feia 6 anys que patia Alzheimer i 4 de l'última aparició pública, Júlia.
Sí, Ferrusola i Pujol es van casar va ser el 1956 a Montserrat i van tenir 7 fills. Catòlica, conservadora i molt influent durant el mandat de Jordi Pujol, va ocupar diversos càrrecs honorífics i representatius en entitats de caràcter benèfic. L'any 2017 estava investigada en el marc de l'anomenat cas Pujol de presumpta corrupció al costat del seu marit i també va esquitxar algun dels seus fills. La investigació se centrava en els diners que presumptament van dipositar en paradisos fiscals i que provenien d'una herència no declarada de l'avi Florenci Pujol. Ara fa 3 anys, l'Audiència Nacional va decidir arxivar la causa contra ella pel seu estat de salut. Ferrusola, mort a Caralps, al Ripollès, on la família hi tenia casa.
I de seguida les xarxes socials s'han omplert de mostres de condol.
Sí, el líder de Junts, Carles Puigdemont, ha donat el condol a la família i ha recordat que Ferrusola va ser al costat del president Pujol en totes les circumstàncies, no sempre fàcils, i va estimar profundament Catalunya. El secretari general de Junts, Jordi Turull, el líder del partit a l'Ajuntament, Xavier Trias, o les expresidentes del Parlament, Laura Borràs i Núria de Gispert, són algunes de les personalitats que també han donat el condol públicament al president i a la família Pujol.
I canviem de qüestió perquè la Conferència Episcopal Espanyola celebra aquest matí una assemblea plenària extraordinària per aprovar el Pla de Reparació Integral de les Víctimes d'Abusos en el si de l'Església, una convocatòria decidida la setmana passada durant la reunió de la Comissió Permanent.
El text del pla, que se sotmet a la valoració de tots els bisbes, té la llum verda de la permanent a partir d'aportacions del secretari general de la Conferència Espanyola de Religiosos, Jesús Miguel Zamora, del Consell Episcopal d'Afers Jurídics, de l'òrgan de Compliance i també de diversos bisbes. Recordem que el secretari general de l'Episcopat, Francisco César García Magán, ja va dir dijous passat que amb aquest pla l'organisme busca la reparació integral a les víctimes d'abusos sexuals que no s'hagin resolt per via judicial, sobretot quan l'abusador ha mort o hi ha prescripció.
I perquè s'aprovi aquest dimarts el pla de reparació, caldrà, però, una majoria de 2/3 de la plenària.
García Magán recorda que l'Església vol atendre i reparar les víctimes amb ajuda psicològica, mèdica i espiritual més enllà de les xifres. Aquesta plenària arriba l'endemà de la reunió que han mantingut aquest dilluns el govern espanyol amb representants de les associacions de víctimes d'abusos comesos en l'àmbit de l'Església.
I en coneixerem més detalls a les 2 de la tarda, a l'hora prevista de la compareixença del president de la Conferència Episcopal Espanyola, Luis Argüello, i el president també de la Conferència Espanyola de Religiosos, Jesús Díaz. Ho podreu escoltar en directe des d'aquesta mateixa casa, des de Ràdio Estel. I sobre aquesta reunió, el ministre de la Presidència de Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, ha traslladat a les associacions de víctimes que hi ha d'haver un sistema de reparació obligatori i efectiu per persones que han patit abusos en el si de l'Església i reivindica, això sí, que els afectats hi tinguin veu.
Bolaños ha assegurat que el govern estarà al costat de les víctimes i ha demanat a la Conferència Episcopal Espanyola un sistema que compti amb les víctimes i també amb l'Estat.
I obrim també plana política perquè el jutge instructor Manuel García Castellón arxiva la causa de Tsunami Democràtic per terrorisme després que l'Audiència Nacional hagi anul·lat les seves diligències. La sala penal ha invalidat totes les investigacions del cas posteriors al 29 de juliol del 2021, quan s'acabava el termini legalment establert per investigar els fets.
Recordem que el dia 30 de juliol de fa 3 anys, García Castellón va dictar una pròrroga de 6 mesos que després va renovar diversos cops. Ara bé, la sala penal ha acceptat el recurs de Marta Molina en causar i que va denunciar que la pròrroga es feia fora de termini perquè ja s'havia tancat el cas quan es va renovar. Això vol dir que totes les decisions que es van prendre des d'aleshores queden anul·lades i que el jutge només es pot basar en les diligències practicades fins, com dèiem, el 29 de juliol de fa 3 anys. Per tot plegat, el jutge instructor ha decidit tirar la tovallola i arxivar el cas Tsunami.
I sigui com sigui, la causa beneficia les 10 persones que estaven sent investigades per terrorisme.
Entre les quals hi ha la secretària general d'Esquerra, Marta Rovira, així com també Josep Lluís Alà, Oriol Soler, Xavier Vendrell, la mateixa Marta Molina, Josep Campmajor, Jesús Rodríguez, Jaume Cabaniu, Laguer Serra i Nicola Flavio. Ara els republicans confien que el Suprem segueixi la decisió del jutge de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, i arxivi també, per tant, la causa contra Ruben Wagensberg i contra Carles Puigdemont, investigats per l'alt tribunal en el marc del cas Tsunami, pel fet que són aforats.
Sí, com sigui, també, d'altra banda, Gonzalo Boye, defensa de Carles Puigdemont, ha presentat un recurs contra la denegació de l'amnistia per l'expresident de la Generalitat per part del magistrat instructor del Tribunal Suprem, Pablo Llarena.
En el seu escrit, Boye diu que Llarena ha fet una interpretació absurda, arbitrària, grotesca, il·lògica i irracional de la llei d'amnistia i, en concret, del delicte de malversació per no amnistiar Carles Puigdemont i mantenir la seva ordre de detenció a l'estat espanyol. D'aquesta manera, segons l'advocat, el magistrat manté la seva parcialitat i, per tot plegat, demana l'arxivament de la causa, tot recordant-li diverses vulneracions de drets ja al·legades també en anteriors recursos.
I canviem de qüestió perquè l'Audiència de Barcelona ha condemnat a 35 anys de presó el violador d'Igualada. Els magistrats consideren que l'home va torturar i humiliar la víctima durant 20 minuts i que la va deixar despullada i semi-inconscient en un carreró perquè morís. En té més detalls d'aquesta sentència en Pau Massip.
Els jutges parlen de violència desmesurada i acarnissament contra la noia. Per això, també li apliquen un agreujant per raó de gènere. Els magistrats recorden que els forenses van explicar que les ferides que tenia la noia eren mortals i que si la menor va sobreviure és perquè la van trobar els camioners. Per això, consideren provat que tenia tota la intenció de deixar-la morir. També afirmen que la víctima menor d'edat no va poder fer res per defensar-se després que el condemnat la colpegés amb violència al cap amb un objecte contundent. Els magistrats consideren que Brian Raimundo no anava begut la nit dels fets. Tampoc patia cap problema psicològic que justifiqui l'agressió sexual. Per tot això, els magistrats el condemnen a 15 anys de presó per agressió sexual i a 20 més per intent d'homicidi, una condemna que els advocats de les acusacions particulars consideren exemplar. Ho han dit Miquel Samper, representant de l'Ajuntament d'Igualada, i Joaquim Boades, advocat de la patronal de l'oci nocturn FECASARM.
La sentència és molt contundent. 35 anys de presó, probablement estem davant d'un precedent únic i el primer a tot l'estat espanyol. Ja podem dir que és una sentència que, sense cap mena de dubte, generarà jurisprudència.
Que serveixi també d'avís a totes aquelles persones que surtin a la nit i que pensin, doncs, que atemptar contra la llibertat sexual, la integritat física i fins i tot la vida de les persones, doncs, és gratuït, no? Que sàpiguen que d'aquestes accions només hi ha un camí, que és la presó.
A més dels 35 anys de presó, la condemna també obliga el condemnat a pagar una indemnització de més de 300.000 euros a la víctima. Si surt de la presó, Brian Raimundo no es podrà apropar a la víctima a menys d'un quilòmetre de distància durant 10 anys. A més, haurà d'estar en llibertat vigilada durant tot aquest temps. La sentència també diu que si el condemnat rep el tercer grau o surt abans de complir tota la condemna, Brian Raimundo pot ser expulsat del país i no podrà tornar a l'estat en una dècada.
Gràcies, Pau. Gairebé 23 minuts que passen de les 8 del matí. No deixeu anar el cafè, que us expliquem més notícies. I més qüestions polítiques, perquè el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamat al PSC que ajudi els populars a tenir un senador per designació autonòmica per Catalunya per coherència històrica.
Feijóo ho ha dit després de reunir-se al Parlament amb els diputats catalans en una intervenció en què ha aprofitat per recordar que quan el 2019 el Partit Socialista va proposar Miquel Iceta per ser president del Senat, els populars li van donar suport, però no ho van fer els independentistes. Precisament per això ha dit que ara no els semblaria raonable que neguessin un dret al Partit Popular català. I sobre la situació política, Feijóo ha garantit que estan preparats per si hi ha una repetició electoral.
I Esquerra, per la seva part, tancarà divendres la investigació interna que ha engegat per esclarir quins els càrrecs del partit estaven darrere dels cartells dels germans Maragall. Entre els investigats hi ha els fins ara viceconseller de comunicació del govern, Sergi Sabrià, i el director de comunicació d'Esquerra, Tolo Moya. En té més detalls la cap de política d'aquesta casa, Judit Casellas. Bon dia.
Bon dia. 4:45 de la tarda, Tolo Moya haurà de donar explicacions a Xavier Monbiela, el responsable d'instruir el cas que ha estat nomenat per part de l'executiva. Moya és el principal assenyalat com a responsable dels fets per part del partit i, de fet, la investigació de l'Ara assegura que va estar en contacte amb el militant de la noia, com també va estar-hi l'exviceconseller Sergi Sabrià, que s'hi comunicava amb el sobrenom de Vanera i que també haurà de defensar-se davant del responsable de compliment. Monbiela podria agafar també declaració a altres membres vinculats a les files d'Esquerra aquesta mateixa setmana, amb el termini, això sí, que divendres tingui enllestit l'informe. La portaveu dels republicans, en Raquel Sans, confia que pugui destapar-se l'entrellat del cas.
Jo crec que la militància d'Esquerra Republicana està enfadada, està trista, està, no, està molt emprenyada per la situació que ha passat, perquè formar part d'Esquerra Republicana respon a uns valors ètics i a uns valors republicans que ara s'han vist tacats. Per tant, és la pròpia militància d'Esquerra Republicana la més interessada en poder esclarir aquesta situació que afecta la nostra imatge.
El partit ho fia tota la investigació interna i per ara descarta portar el cas a la justícia després que la causa es tanqués perquè el principal afectat i candidat a les eleccions municipals, Ernest Maragall, va optar per retirar la denúncia un cop va saber que l'origen dels cartells provenia de dins de les files d'Esquerra.
Gràcies, Judit. I mentrestant a Madrid acaba sense acord la reunió entre el Ministeri de Treball, Sindicats i Patronal per la reducció de la jornada laboral a les 37 hores i mitja setmanals. La negociació continuarà però la setmana que ve, però l'executiu espanyol ha posat sobre la taula flexibilitats per les empreses per acostar postures amb la patronal.
Sí, segons el secretari d'Estat de Treball, Joaquín Pérez Rey, aquest dilluns les negociacions han avançat i ho han fet gràcies a aquesta proposta de l'executiu espanyol, tot i que encara no hi ha resposta per part de la patronal.
Hoy hemos vuelto a hacer otro de esos esfuerzos. Hemos incorporado a nuestro documento de reducción de jornada una propuesta de flexibilidad que tiene que ver con la capacidad de distribuir irregularmente la jornada para que las empresas tengan algún tiempo mayor de adaptación. Así lo hemos incorporado a la mesa, lo hemos hecho por escrito e hemos distribuido un papel al conjunto de los interlocutores sociales que ahí están presentes.
Una reunió que ha tingut lloc després que la setmana passada el sindicat UGT lamentés que les patronals CEPIME i COE marxessin de la trobada sense presentar cap proposta concreta.
I mentrestant, Comissions Obreres fa una crida als partits que van donar suport a Pedro Sánchez perquè donin suport a la proposta. En parla el secretari general Unai Sordo.
E instamos a las fuerzas políticas que favorecieron la investidura de Pedro Sánchez a que tampoco flaqueen en este terreno, porque Comisiones Obreras se va a encargar de que emerja el debate sobre la jornada de trabajo y que ninguna fuerza política se pueda poner de perfil ante este debate. Como digo, es necesario, es posible y es ahora.
Un sindicat que aposta per arribar a un acord a tres bandes, però avisa que els empresaris continuen en silenci i sense fer propostes caldrà fer servir la majoria parlamentària. Fins a 2 milions de persones a tot Catalunya es podrien beneficiar d'aquesta reducció de jornada laboral.
I més coses, perquè el Departament d'Educació ha atribuït l'endarreriment en les adjudicacions de les destinacions dels docents a un problema tècnic i ha dit que confia en poder-lo resoldre el més aviat possible.
Així mateix ho ha assegurat Dolors Cullell, és directora general del professorat i personal de centres públics del Departament d'Educació, vol llançar un missatge de tranquil·litat.
El Departament d'Educació vol llançar un missatge de tranquil·litat per totes les persones que en aquests moments estan pendents d'una adjudicació d'estiu. Nosaltres hem detectat que hi ha un problema, és un problema tècnic, per això els tècnics ens estan demanant aquest temps, però el resoldrem. Per tant, el primer missatge és absoluta tranquil·litat. Tots els funcionaris estaran col·locats i tindran un lloc vacant pel curs que ve.
I tot plegat després de la concentració que un centenar de persones han protagonitzat a les portes de la Conselleria d'Educació aquest dilluns i de la trobada telemàtica també dels diversos sindicats que han mantingut amb el departament.
Clar, a veure una cosa. Si us recorden, les oposicions del 2023 al càrrec de funcionari ja van patir seriosos problemes. Seriosos problemes vol dir que van haver de repetir aquestes proves d'oposicions perquè el temps no va ser el necessari, perquè els exàmens estaven equivocats i no havien arribat tots, perquè, en fi, l'empresa subcontractada havia fet una sèrie de coses malament durant aquests exàmens. Ara passa això amb els que han aprovat les oposicions per al Departament d'Educació. Tenim un greu problema en aquest país i sobre com va el model d'oposicions i funcionariat, i caldria que algú del govern sortís a explicar-ho i ho esclarís tot plegat. Mentrestant, en economia, Grífols tornava a cotitzar a la borsa aquest dilluns al migdia després que la Comissió Nacional del Mercat de Valors aixequés la suspensió cautelar després de 3 hores davant d'una possible OPA dels familiars accionistes i el fons canadenc Brookfield.
La Comissió Nacional del Mercat de Valors aixecava posteriorment la suspensió justificant que no s'havia publicat informació suficient sobre la possible OPA. En aquest sentit, el fons confirmava les converses però indicava que no existia cap garantia que formulés una OPA sobre les accions de Grífols i assegurava que qualsevol novetat seria comunicada al mercat. A la seva tornada a cotització, les accions de la farmacèutica s'arribaven a disparar en algun moment fins a un 20% al voltant dels 11 euros per acció.
I encara us expliquem que la tempesta de dissabte a la tarda ha afectat 1.410 hectàrees de cultius de fruita dolça del Segrià als municipis com Lleida, Itona, Soses, Torres de Segre, Alcarràs i Sudanell.
Segons el Departament d'Acció Climàtica, aquests danys oscil·len entre el 40 i el 100% pels cops de pedres, però també per l'efecte del vent que va fer caure fruits dels arbres. La Paeria de Lleida ha avaluat amb el sector els danys a l'horta i l'alcalde Fèlix Larrosa ha assegurat que se sumaran a les peticions que facin les rebaixes fiscals. Les organitzacions agrícoles, mentrestant, asseguren que en els propers dies es reorganitzaran per redistribuir els temporers que s'han quedat sense feina de forma sobtada per aquesta tempesta. En parla Pere Roquer, president de Sage Lleida.
Si hi ha un pagès que ha patit la pedrega, diu, té el 100% i tenia 10 persones treballant, aquestes 10 persones, nosaltres ja ens encarregarem de redistribuir-les a altres explotacions, amb el sentit de que hi ha moltes hectàrees encara per recollir i ara ve al cap, per exemple, hi ha Ovesa que estan recollint a fruita d'os, però bueno, aquestes persones que estiguin aquí i no puguin treballar més a les zones afectades, les podem reorganitzar en municipis com pugui ser l'Albesa, la Portella.
I atenció també a aquestes dades, perquè la meitat de les llars arriba just a final de mes. 4 de cada 10 assegura que va més vegades a comprar, però fa compres més petites per controlar-ne la despesa.
I és que cada llar omple la seva cistella amb una mitjana de 17 productes, un fet que suposa una quarta per menys que l'any 2021. La responsable d'estudis de Shopperview d'ECOC, Marta Moner, ha assenyalat que el consumidor mira de controlar millor el seu pressupost buscant un consum més racional, planificat i de cistelles més petites.
I d'altra banda, l'Ajuntament de Barcelona convocarà dos cops l'any el programa de cessió de pisos públics a entitats socials per destinar-los a persones amb necessitats com problemes de salut o discapacitat, víctimes de violència masclista o també situació de sensellarisme.
En el marc d'aquest programa, les entitats socials del tercer sector poden sol·licitar la cessió d'habitatges del parc públic municipal per destinar-la a col·lectius en situació de vulnerabilitat social i econòmica. En l'acte de lliurament de 9 claus d'habitatge aquest dilluns, el comissionat d'habitatge Joan Ramon Riera ha destacat que el programa busca ajudar les famílies a sortir de les situacions d'emergència i recalca que des del consistori volen que tingui regularitat.
I els últims 8 usuaris de la residència de gent gran de Reus que es negaven a marxar del centre finalment ho faran demà dimecres després d'arribar a un acord amb la Generalitat.
El portaveu de les famílies afectades, Tarcísio Ros, ha explicat per quins motius han decidit aparcar aquesta lluita.
Perquè ara, senzillament, tot era notes de premsa o coses parlades, i ara el que tenim és un document que acredita que s'han compromès a que es faran les reformes, que hi ha uns diners per fer les reformes i que això continuarà sent el dia que estigui tot restaurat, doncs una residència com fins a ara.
Els 8 usuaris es traslladaran a les residències Horts de Miró de Reus i a la Mercè de Tarragona.
I encara us expliquem també que investigadors del Vall d'Hebron, Institut d'Oncologia, han desenvolupat una nova biòpsia líquida que analitza l'evolució del tumor en pacients amb càncer de pròstata metastàsic. D'aquesta manera ajuda a decidir la forma més acurada del tractament que cal aplicar.
Una nova tècnica que es basa en extreure informació de l'ADN i l'ARN de les vesícules extracel·lulars del tumor que circulen a la sang i que contenen informació sobre les característiques del tumor. Tot plegat aporta, com dèiem, una informació extra i obre la porta també a identificar biomarcadors per analitzar la resposta a les teràpies actuals i dissenyar-ne de noves, capaces de revertir certes resistències. D'aquesta manera, els metges poden prendre decisions clíniques molt més precises.
I pel que fa a la justícia, ha tornat a demanar al Departament d'Interior que aturi el procés per escollir el nou major dels Mossos d'Esquadra. De fet, el procés ja està aturat per la primera denúncia contra l'elecció d'Eduard Sallent.
Sí, en aquell cas, la denúncia la va presentar el sindicat de policia, Sapfepol. Ara la mateixa jutgessa ha tornat a demanar que s'aturi el procés d'elecció de Sallent com a nou major dels Mossos d'Esquadra pel perjudici que suposaria per la Generalitat si finalment es considera que el procés posat en marxa just abans de les eleccions és irregular. Imma Viudes, portaveu del sindicat, diu a Ràdio Estel que el procés impulsat per Interior ha debilitat el cos de la policia catalana.
ni oportú, ni ètic, ni convenient que a dos dies de la celebració d'unes eleccions autonòmiques el departament resolgués aquesta convocatòria per ocupar la plaça de major al cos de Mossos d'Esquadra. Que això ens ha debilitat, ens debilita com a institució i que, evidentment, les coses, si no es fan bé, s'han de recórrer a la justícia, com hem fet sempre i com seguirem fent.
Ara la jutgessa s'ha pronunciat sobre el recurs presentat pel sindicat de comandaments dels Mossos d'Esquadra. Els sindicats insisteixen que no qüestionen la validesa de Sallent com a major, sinó que critiquen el procés impulsat per Interior, que va anunciar que el guanyador del concurs era Sallent dos dies abans de les eleccions del 12 de maig.
I per cert, ho acabem de saber, una incidència està afectant la circulació de la línia de Rodalies R7, fent que els trens iniciïn i finalitzin el seu recorregut a Montcada i Bifurcació i no a Fabra i Puig com és habitual, segons ha informat Renfe. R7 és la línia que uneix Fabra i Puig, com dèiem, amb la Universitat Autònoma de Barcelona. Tècnics de DIF estan treballant ara mateix per solucionar aquesta incidència o sorpresa, no se podia saber. I obrim plana també de successos, perquè els Mossos d'Esquadra i la policia local de Santa Susanna, al Maresme, han detingut un home acusat d'agredir la seva parella sentimental en un hotel de la localitat.
Els fets passaven la matinada de dilluns i els agents s'hi desplaçaven en rebre l'avís del propi establiment. Durant la detenció, els agents havien de reduir per la força l'home, donada la seva corpulència i la resistència que presentava. Quatre agents resultaven ferits, mentre que la parella de l'home era atesa pel sistema d'emergències mèdiques per diverses contusions, algunes de caràcter greu.
I un home de 73 anys ha mort ofegat aquest dilluns al matí en una piscina comunitària de Mont-roig del Camp.
L'avís d'emergències es rebia a un quart de 12 del migdia. El veïnat socorria l'home, però ja s'havia ofegat quan el veien. Dues unitats del SEM i un helicòpter medicalitzat es desplaçaven al lloc on intentaven reanimar-lo sense èxit, certificant la seva mort. Es tracta de la segona víctima mortal en piscines des del 15 de juny. La primera va ser el dia 7 en una piscina de Piera.
Per cert, que la Policia Nacional ha començat una campanya per localitzar 10 dels fugitius més buscats per diferents jutjats nacionals i internacionals.
Entre ells hi ha un home de 53 anys al qual se li atribueix la mort violenta de la seva parella sense dormir de noia al Penedès. Els fets es remunten al març del 2023. A la llista hi consten perfils amb diferents tipus delictius, homicidi, violacions o tràfic de menors. Alguns d'ells estan en recerca i captura des de fa més d'una dècada.
I finalment, en cultura, els Pets i la Ludwig Bank actuaran el divendres 29 de novembre a Londres.
Sí, la promotora musical catalano-anglesa Bona Gens organitza el concert després de les actuacions dels Tiets i Juliet el desembre passat. Les actuacions dels Pets i la Ludwig Bank se celebrarà a la Sala Scala amb capacitat per 800 persones, unes entrades que ja estan disponibles a la web.
Gràcies, Júlia. Fins ara.
Fins ara.
37 minuts gairebé que passen de les 8 del matí. Plana esportiva.
La caravana.
Xavi Toscano, bon dia de nou.
Què tal, bon dia.
La selecció espanyola buscarà avui a les 9 de la nit classificar-se per la final de l'Eurocopa, que tindrà lloc el proper diumenge. Primer, però, haurà de superar la selecció francesa.
Els espanyols afronten aquest partit amb la moral alta després de vèncer en el duel de quarts d'Alemanya, l'altra selecció que s'estava mostrant com una de les més fortes de la competició. A més, pel partit d'avui, els de Luis de la Fuente són a priori favorits, ja que és l'única selecció que, de moment, ha guanyat els 5 partits disputats, a més de ser el combinat que més gols ha marcat en el global del campionat. Tot i això, el migcampista Rodri ha destacat en una roda de premsa prèvia la dificultat del combinat francès.
Pel que fa a la Lliga Espanyola, el Barça començarà demà la preparació per la propera temporada ja sota les ordres del nou entrenador Hansi Flick.
Els jugadors passaran entre demà dimecres i dijous les corresponents revisions mèdiques. En aquestes dues jornades, cada tarda també hi ha prevista una sessió d'entrenament que a partir de divendres ja serà sessió doble. Dissabte hi haurà una sessió única i diumenge repetirà la fórmula de dos entrenaments per dia. En total hi ha previst un total de 7 sessions en aquesta primera setmana de preparació que encara comptarà amb moltes absències. Per una banda, els jugadors internacionals, alguns encara competint i d'altres que ja estan de vacances, i per altra banda també per molts jugadors lesionats, els últims que són Pedri i Araujo, que s'han lesionat amb la seva selecció, i d'altres de llarga durada, com és el cas de Gavi, Balde o Frankie de Jong, que encara no estaran a punt pel principi de temporada. Això farà que la majoria de cara sigui jugadors del filial o fins i tot joves del juvenil.
Per cert, que l'exblaurana Thiago Alcántara ha anunciat la seva retirada del futbol professional als 33 anys. Tot i això, podria tornar al Barça per ser ajudant de Flick.
Amb la seva retirada posa fi, doncs, a una carrera que l'ha portat a jugar, a part del Barça, al Bayern de Múnich i també al Liverpool, on ha guanyat múltiples títols, tot i que les nombroses lesions han fet que acabi la seva trajectòria esportiva abans d'hora. I és que en l'última temporada amb el club anglès només ha arribat a jugar 5 minuts de partit abans de lesionar-se un altre cop. Ara Alcántara té sobre la taula una proposta de Hansi Flick per incorporar-se com a assistent del nou staff tècnic del Barça a partir d'aquest mateix estiu. El nou tècnic alemany blaugrana buscarà un perfil amb experiència del club que faci d'enllaç entre l'staff i la plantilla. I el nom de Thiago li encaixa, tot i que l'última paraula, això sí, la tindrà el jugador.
I el Girona, per la seva banda, ha anunciat aquest dilluns la seva pretemporada. En total, el conjunt català jugarà 7 partits abans d'encarar una temporada on faran front a una competició extra, la Champions.
El proper primer partit de preparació serà el 17 de juliol contra l'Olot. El dia 20 ho faran contra el Montpellier i el 27 contra l'Espanyol, mentre que tancaran el mes de juliol el dia 31 en un partit contra el Toulouse. A l'agost s'enfrontaran el dia 3 als Nàpols i el dia 9 al Newcastle. I el dia un dia després, just el dia 10, tancaran la temporada amb el Vardemurt.
I parlem de bàsquet perquè aquest dilluns ha estat presentat també Diego Ocampo com a nou entrenador del Baxi Manresa.
I Ocampo, en la seva presentació, ha explicat davant la premsa quin serà el seu principal objectiu al capdavant de l'equip.
Orden es poco y si trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque queremos formar un equipo. Entonces, evidentemente, se necesitan jugadores especiales y de talento. Pero eso aquí tiene que ir enfocado al bien colectivo y al equipo. Entonces, creo que en el pasado trabajamos muy bien en equipo y ahora volveremos a hacerlo para ser un ejemplo para que los jugadores trabajen en equipo.
Recordem que Ocampo ja es va fer càrrec del Baxi Manresa quan el club va aconseguir el darrer ascens a la CB, això va ser l'any 2018. Després va passar a fer-se càrrec del Barça B en la categoria Leport, on va coincidir amb Roger Grimau a la banqueta.
I en tenis, Carlos Alcaraz buscarà avui a partir de 3:45 de la tarda el bitllet per semifinals de Wimbledon contra el nord-americà Tommy Paul, número 13 del món.
Rival complicat, doncs, pel tenista murcià, ja que sempre que s'han enfrontat tots dos ha tingut dificultats per resoldre el partit. Prova d'això és que dels 4 cops que s'han vist les cares dins el circuit ATP, Alcaraz només l'ha pogut guanyar en dues ocasions. A més, Tommy Paul està fent una molt bona temporada sobre herba, ja que ve de guanyar el torneig de Queens, on l'Espanyol va caure 8 anys de final. Avui també es disputarà l'enfrontament de quarts entre el número 1 del món, Jannik Sinner, i el número 5, Daniil Medvedev. Demà, per altra banda, es disputaran la resta d'encreuaments de quarts, el Musetti Fritz i el de Minyor Djokovic.
I encara en tenis, el tenista espanyol Alejandro Davidovich no participarà als Jocs Olímpics de París per lesió i el balear Jaume Munar serà el seu substitut.
Així doncs, no va baixar per l'equip espanyol olímpic, que ahir ja va anunciar que Pablo Carreño no participaria en individuals per la seva lesió a la cama dreta, motiu pel qual Pedro Martínez entrava en el seu lloc. Ara Davidovich, que ja ha hagut de renunciar a Wimbledon, cedeix la seva plaça a Munar, que és el número 63 de l'ATP.
Gràcies, Xavi. Fins ara.
Fins ara.
4 minuts i ja arribarem a 8:45 del matí. Obrim cara bé. Vallès, bon dia de nou.
Molt bon dia.
Sanaüja, bon dia de nou.
Hola, hola.
Giró, bon dia.
Bon dia.
Va, Judit, què ens expliques avui a la Carabé?
Doncs mireu, comencem la Carabé avui amb un estudi que està publicat a l'Agència Internacional per a la Investigació del Càncer, una agència que depèn de l'Organització Mundial de la Salut, que ha classificat el talc com a cancerigen. El talc, els polvos talco. No sé si vosaltres en fèieu servir.
Home, sí, clar, de petit. Tota la vida.
I tant.
Sí, sí. Tota la vida. Jo també. La veritat és que m'he quedat bastant impactada quan he llegit
alguna
això.
Cosa,
o i de gran també, quan hi havia rosadura.
Sí, sí. Clar. I a vegades per maquillatge s'utilitza i tot.
Maquillatge? Ah, per maquillatge sí, també, eh?
A països asiàtics s'utilitzen per maquillatge.
Ah, perquè
els agrada ser més blanques, o sigui, allà l'estereotip de moda és...
En
aquest cas és ser més blanca que morena, i llavors utilitzen pols de talc. Sí, sí, de debò, i la venen com a maquillatge.
Mare. Doncs mireu, que sapigueu que aquest estudi doncs, l'ha classificat el talc concretament com a probablement cancerigen per als humans. Està al segon nivell més alt de probabilitat que causi càncer, perquè s'ha provat que l'ús del talc està relacionat amb una augment dels casos de càncer d'ovari, concretament en dones.
Home, que malament.
Sí, 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 déu-n'hi-do, la veritat.
Això està llògic.
Això sí, l'Agència Internacional parla aquí d'evidències limitades, però afegeix que hi ha proves suficients en experiments amb animals i fortes en cèl·lules humanes primàries. L'estudi assenyala que l'exposició es dona sobretot en l'entorn laboral, és a dir, durant l'extracció, la conversió en pols de talc i el processament durant la fabricació dels productes que contenen talc, d'acord? I, de fet, ja fa uns anyets es va indemnitzar una dona que havia patit càncer d'ovaris per culpa dels polvos de talc d'aquesta marca. És a dir, que és probablement cancerigen, però hi ha doncs, casos que efectivament han portat el càncer.
Sí, llavors, veies que ha passat del ratatalp
al talc.
Al talc. Talc.
Sí.
Què serà demà?
No, jo he de dir que quan ha començat, sort que has dit, has especificat exactament a què et referies.
Perquè t'has pensat que eren talps, no?
Dic, ja tornem amb els animals.
No, avui no porto animalons, ja em sap greu per vosaltres. En fi, hi ha casos de marques que han deixat de vendre, de fet, els seus productes per aquests problemes que dèiem, cancerígens. Per exemple, hi ha una marca d'una farmacèutica que es diu Johnson's & Johnson.
Home, aquesta
Johnson's
no...
Johnson?
Sí, és la de...
La que no pica los ojos.
Sí, sabeu quin és. No?
Ah, sí?
És bastant coneguda.
Ah, però aquesta també fan altres històries, no?
Sí, home, sí.
Sí, tu et refereixes al xampú, Johnson's Baby.
Johnson's Baby.
Doncs aquesta mateixa va deixar de vendre pots de talc a tot el món perquè sabia que contenien amiant, que l'amiant doncs, té molta relació amb el càncer, però de fet, o sigui, abans de que crec que la van deixar d'exportar a tot el món doncs, l'any passat, doncs 2 anys abans ja l'havien retirat dels Estats Units i del Canadà per aquests mateixos problemes i perquè havien tingut doncs, diverses denúncies.
Perdó, el talc porta amiant?
Sí. Sí.
Que fumut.
Puede contener trazos de amianto.
Sí. Sí.
No llegeixes mai la lletra
petita. Tracitas de càncer, eh?
No... Perquè no et posaria res, no?
Puede contener trazos de coses que te van a matar lentament.
Exacte.
No, és que clar, no et posaria res.
Sí, jo crec que el problema principal és com usar-lo molt sovint i...
Espera, que el Magir està pensant...
A veure, digues
pensant,
home,
que quan vosaltres penseu amb el talc, amb els polvos de talc, no sé si sóc l'única, però a mi la primera imatge que em ve al cap, i l'única, és el pot cilíndric de color carn, que no sé de quina marca era, que tenia com un pulveritzador, així, com si tiressis una mica d'orenga.
És un record que encaixa molt bé en el teu perfil de... abuela total.
Sí.
Perquè
però
és
era
molt...
aquest, no? Els que us posàveu?
Sí, jo també. Els meus pares em posaven aquest. Sí,
Giro que usa talc i S3.
No, S3 al meu avi, només. I jo quan era petita, perquè em feia gràcia. Veus? Però després ja no.
Jo petit també robava el meu avi.
Veus? Sí.
Perdoneu, però ara estic despistat. Què és l'S3?
Aigua de colònia.
Pot de colònia.
Ah,
que era
doncs això enorme.
Que serveix per pentinar els 4 pèls a les persones.
A casa no va arribar.
Fa una olor molt forta, no?
A mi m'encanta.
Ah, sí? L'olor? Mm-hmm.
Però a la com li queda el meu avi.
Et transporta, no?
Clar.
Clar.
Ai,
a mi sempre un home de la meva edat amb aquella olor m'espanta, dic fora d'aquí.
Un home de la teva edat?
Un
home de la meva edat ha de portar Invictus, Sauvaix, una cosa així juvenil.
Ja.
Saps? Ja, clar.
Bustamante, no? Bustamante.
No, això tampoc. En definitiva, el talc.
Acendado.
Sí. Més que res, doncs aneu amb compte a no l'utilitzar-lo i no l'utilitzeu amb excés, perquè...
Jo ja no s'utilitza a casa. Això es va perdre. Jo no tinc talc,
ja. Ja fa temps, que les cases no...
Ja, no n'hi ha. No n'hi ha.
Però era com per després de... A veure, ho dic finament. Com sí. Després d'anar de vent, quan eres petit,
sí,
no?
Sí,
i que t'ho deixessin net, era sí. Com...
Per exemple...
Per rematar la netedat de...
O quan passaves la varicela, te'n va adornar amb talc.
A varicela.
Sí, no l'he passat.
Ui,
compte
aquí, Cada gran diuen que és perillosa.
Ai.
Sí. Si gran et deixa marques, podies convertir-te en la mujer elefante. Tranquil·lament.
En fi, farem veure que no.
No, jo t'adverteixo que vagis en compte.
Més qüestions, va.
Més qüestions, vinga. Han sortit les dades de l'any passat de les sancions a locals que vulneren els drets lingüístics.
Ep.
Com?
Que vulneren els drets lingüístics. Sí, perquè moltes vegades...
Que si passa allà i dius bon dia, no et saben dir bon dia.
Ah, exacte.
M'explico una
mateixa. Deu ser per la retolació, no?
I això vulnera... Ah, perquè...
Sí, o sigui, ens passa moltes vegades, ja sabem que anem a un local, la persona doncs, no sap parlar-te en català, o diu que no t'entén, i a més després al demanar la carta a un bar, un restaurant, no la tenen en català, no retolen en català.
Rotulen
el català.
No rotulen.
Doncs que sapigueu que això es pot denunciar, perquè és un dret lingüístic que tenim aquí a Catalunya, sembla bastant obvi, però a vegades no ho és, i per això ho recalco, perquè no tothom doncs, coneix aquests drets lingüístics. Llavors, cada any augmenten les denúncies ciutadanes en aquest àmbit, i les dades del 2023, que han sortit ara, han batut un rècord, es van posar 261 sancions amb inspeccions incloses.
Ui.
Una xifra rècord des de que hi ha dades que multiplica per 3 la xifra del 2022.
Per tant, per 3?
Per 3, sí,
en
sí.
En un any?
En un any.
S'ha posat exquisita, la gent.
Però no, no. Això són les multes.
Estan vulnerant massa els drets.
Pel que fa a les denúncies, en són moltíssimes més. El 2022 es van posar 1.313 denúncies i el 2023 al voltant d'unes 1.900, eh? Llavors, les 200... Les 200
això a tot Catalunya,
dèiem,
eh? Parlem.
Això a tot Catalunya, sí, sí. Les 261 sancions, doncs, són realment aquestes denúncies que han prosperat i que s'han imposat, doncs, a diferents locals. Llavors, els locals que no van complir la normativa lingüística van pagar doncs multes d'uns 1.900 euros de mitjana l'any passat.
Sí?
I en total, des del 2012...
Escolta, perdona, eh? La llei està no per saltar-se-la, sinó
clar.
Tu has de...
Et sembla molt?
Sí, em sembla prou, la veritat. 1.900, una multa de 1.900 euros està
sí.
canyera. No, no, jo dic, no dic que no sigui just, eh? O sigui, però em crida l'atenció que sigui tan alta, perquè normalment no hi ha multes tan altes, o com a mínim
sí,
a mi no em
sí.
sona, i dos,
no,
moltes coses no es fan... i no es multen, tampoc. No sé. Hi ha molta obsessió en lo que és tot el que és trànsit i cotxes i motos i tal, però la resta de coses no sé jo si se'n va tanta lupa. I ja està bé, jo no
sí,
dic que no estigui
sí,
bé.
Sí, sí, totalment. En total, des del 2012, de fet, Consum ha posat un miler de sancions per les quals s'han recaptat, de moment, 1,4 milions d'euros.
Ah.
Però, clar, com que el que dèiem, eh, aquestes sancions estan en augment, llavors entenc que cada any seran molts més, moltes més les multes i aniran increixent. Vull dir, hi ha una... Hem pogut veure, doncs, una gràfica...
Una tendència a l'alça.
Una tendència, i aquest any, l'any passat, el 2023, sí. realment, les dades són molt, molt altes comparat amb els altres anys. Per tant, remarcar això, que a Catalunya els comerços estan obligats a rotular en català, és a dir, cartells publicitaris i cartes de bars i restaurants, que molt sovint s'incompleix, doncs, i que si us hi trobeu podem presentar doncs, una queixa davant de l'Agència Catalana del Consum. És un formulari, he vist que són uns 10 minutets i que sapigueu que teniu aquest dret lingüístic.
Per cert, de seguida anem a la música. Sí, sí. Ho acabem de saber també, notícia d'última hora, i és que Marta Rovira ho acaba de dir en una entrevista a RAC1. Podria tornar dissabte a Catalunya per participar en un acte d'Esquerra Republicana. Ha dit, m'encantaria, però no sé si serà possible. De fet, l'acte que vol participar és l'Assemblea de Dones del Partit. I recordem que si dissabte Marta Rovira entra a Catalunya, ho faria després de més de 6 anys a l'exili a Suïssa. Per tant, Marta Rovira, atenció que aquest cap de setmana podria, com dèiem, tornar a Catalunya. Deia, Rafa, perdona.
No. Que si s'ha passat algun cop, preguntava, d'anar a algun lloc i buscar coses en català i no trobar-les, o demanar en català i que us diguin no t'entenc.
A Roses sí? Només estan les cartes en francès, a algun lloc.
En francès?
Sí, de debò. Abans que en català i que en castellà.
Ah, perquè hi ha molt de francès, entenc.
Perquè hi ha molt de francès i directament et diuen «Bonjour, madame», i dius «Bon dia». Doncs sí, cosetes.
Jo sí, jo m'hi trobo sempre aquí a Barcelona.
Ah, sí?
Hi ha molts bars que no tenen les cartes en català, però vaja, tampoc, no he denunciat mai, la veritat.
Jo algun cop, més d'una vegada m'ha passat, i sé que és molt típica, però és real, de demanar un cafè amb gel, cafè amb gel, cafè con hielo, i et porten un cafè amb llet, perquè entenen que gel és llet.
Sí.
Un cafè amb gel, diu, un cafè amb llet, mira, no sé per què. Això m'ha passat diverses vegades aquí a Barcelona. Perquè em fa ràbia, dic, escolta, tu, dic, bé, que com vaig a un lloc he de parlar en anglès, encara que no el domini a la perfecció, no? A veure si no puc demanar un cafè amb gel, a veure, a casa meva.
I quan ja dius una llet de cibada, aquí ja els hi explota el cap.
Bueno, lo de cibada,
què és esto? Se come?
Tenien dubtes l'altre dia, si
era... Sí. Si era avena o no.
Si era avena o no.
Cibada és avena.
Sí, sí, sí.
En fi, anem a la musiqueta?
Anem a la musiqueta.
Anem canyeros avui, eh?
Sí. Avui parlem d'un grup que es diu Sum 41, un grup de rock canadenc que porten tocant des del 96, o sigui que porten molts anys d'història. Doncs els he escoltat alguna vegada, però no em declararia
fan. A mi em sona molt, el nom.
Sí, són bastant famosos i, de fet, la cançó que us porto després segur que us sona perquè és un èxit que molta gent coneix. Llavors, Sum 41, porten tocant des del 96. Van començar a l'escola, sabeu, amb els típics concursos de bandes, aquestes de high school. Sí.
Sobretot americanes, que feien unes audicions, bueno, per ser escollit tocar davant dels...
Doncs molt, molt americà.
Això saps on passa?
No. Saps per què ho estic dient, Rafa? Soc molt feliç. Perquè això passa a Regreso al Futuro i ahir la vaig començar a mirar.
Bien.
La vas començar a mirar,
No la vaig poder acabar perquè...
No m'ho puc creure.
No vaig tenir temps.
No m'ho puc creure.
Però escolta...
Un aplaudiment.
Un aplaudiment. Em sembla un pas.
I per això m'ha sortit la...
Començar una pel·lícula i no acabar.
No vaig tenir temps.
Ho valoro.
Però és que per això
m'ha sortit
aquesta referència. Fins al moment en què estan als pàrquings i venen uns talibans, crec, que perquè un els hi van robar el plutoni, els comencen a disparar.
A palear.
Maten el doctor i...
El doc. Doc Emmett Brown.
Això, em pensava que Doc era del doctor. Són i l'altre...
terroristes líbios.
Això. I l'altre protagonista, doncs, intenta escapar per posar el cotxe a 88.
T'explicarà ara, tot regreso al futur.
140 quilòmetres per
hora. No, 88.
140
quilòmetres. No, l'havien de posar 88, que me'n recordo, Rafa.
88 miles...
miles per hours. No sé què és, això, quilòmetres per hora.
Fem cas al Joan, que ens hem quedat.
Ja?
Sí.
Podem continuar amb el programa o està parlant de Regreso al Futur fins les dues del migdia?
Jo perquè tu manes, però jo seguiria. Però callo.
Ens alegrem moltíssim, home, que hagis començat a veure aquesta paraula.
Jo estic molt content.
A veure si l'acabes avui.
Clar, jo us volia fer la sorpresa quan acabés de venir-vos amb l'espoiler final, però
sí,
de moment haurà d'esperar.
Ho valoro.
Bueno, anem a parlar de Sum 41.
Aquest grup.
Oh, sorpresa.
Ara sí, tornem-hi. Doncs aquest grup acaba d'anunciar que passarà per Catalunya acomiadar-se dels seus fans catalans perquè la banda està fent la seva gira de comiat definitiva. I 20 de novembre estaran al Palau Sant Jordi de Barcelona, un concert que segur que serà molt multitudinari, tenint en compte que s'acomiaden per sempre i que es porten tocant des del 96.
És un comiat, eh?
Sí, és comiat. I que també aquest any han tret el seu últim disc. I les entrades es posaran a la venda el proper 12 de juliol a través de Ticketmaster i el Corte Inglés, tot i que dos dies abans hi haurà prevenda a livenation.es. I les entrades costaran aproximadament uns 45 euros. Així que ja ho sabeu, si voleu escoltar aquest grup que està de gira de comiat, us podeu escoltar el 20 de novembre. I si voleu, per acabar la cara bé, us porto un dels seus temes més coneguts.
Deixa'm explicar una interioritat, i és que aquest matí la Judit em deia: escolta, i si posem de música Pau Vallvé, que va actuar ahir al Festival El Grec? I li he dit: espera't, perquè ahir Pau Vallvé, al Festival del Grec, va anunciar no només nou disc per al proper octubre, no només noves cançons per al proper setembre, sinó nova cançó que sortirà en primícia aquest divendres. Per tant, aquest divendres, en aquesta emissora, sí, escoltarem Pau Vallvé.
Va anar bé el concert?
Va anar molt bé. De moment, però, ens quedem amb... Com es diuen aquests?
Sum 41.
Exactament.
Amb això.
You complain, but when you're driving me insane, well then I think it's time that we took a break. Maybe we're just trying too hard, when really it's closer than it is too far.
Ràdio Estel. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana amb el Club Nous Amics i RT Cultural. Coneixerem Florència, Arezzo, Siena, Pienza i molt més sota els llums nadalencs d'aquesta regió màgica d'Itàlia. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana. Vine a aquest viatge amb preus especials pels membres del Club Nous Amics. Entra a nousamics.cat o truca al 93 122 67 00.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org.